A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Onze i 17 minuts del matí. El temps de la nostra història. No és que estàvem aquí, com sempre. Ja ho saben que hi ha coses col·laterals. Però... El llatí, bon dia, Ignasi.
Hola, bon dia.
Està l'idioma de l'Església,
sí,
durant bona part de la seva història.
Sí, de 2.000 anys.
D'acord. Ara matisem, perquè us deia això a la tertúlia que ens semblava allò, l'idioma oficial de l'Església. Mentida. No té aquesta consideració.
No, tècnicament no és oficial. Ara és que l'oficialitat no se l'ha plantejat ningú. Es feia servir normalment i ja està. Vull dir...
Uh-huh. Per allò que en diuen en català, com un idioma consuetudinari,
consuetudinari, això mateix. Sí, sí. També servia, per exemple, a l'edat mitjana, en què el llatí el sabia tothom o el xapurrejava, poder viatjar d'un lloc a l'altre, per exemple, estudiants de teologia estudiaven a Lleida o a València, s'anaven a París a la Sorbona, després s'anaven a Bolonya, uh-huh, i a tot arreu ho tenien com a casa seva. En aquest sentit, era tan útil com actualment és l'anglès.
D'acord. Us ho diem bàsicament, i si volen, per una qüestió molt simple. A les torres de la Sagrada Família hi ha inscripcions en llatí. Sí. A la tomba de Gaudí, a la cripta de la Sagrada Família, és una tomba escrita en llatí.
I si vas pel món, làpides, inscripcions i això, tot arreu estan en llatí. Fins al segle XIX, inscripcions i làpides en llengua vulgar, poquíssimes.
D'acord. I en canvi estem parlant d'una llengua morta?
Sí, morta perquè no la parla ningú, però...
Llevat d'àmbits molt concrets?
Sí. Encara una mica s'usa, però clar, molt poc, molt poc. Vull dir, sobretot amb el Vaticà, quan ha d'enviar documents i coses d'aquestes, el fa servir encara, no? I després, primer els escriu en llatí i després els tradueix a altres llengües segons convingui.
Uh-huh.
I el que té caràcter oficial i autèntic és la versió llatina, que és l'original.
Les
altres són traduccions, i si algú diu, oh, és que això no em sembla que no és, espera, uh-huh, anem a mirar el llatí, no, això està bé, o no.
Per tant, encícliques papals sempre en llatí.
S'escriuen en llatí i després s'envien traduïdes a les diferents llengües. Sí.
És un idioma difícil? Una llengua difícil?
Mira,
ja arriba un moment que ja no saps què és més difícil o més fàcil.
Sí, tot depèn de l'estudies o no. El problema del llatí, com el del grec i de l'alemany, són les declinacions i conjugacions. En les llengües posteriors al llatí, les llengües romàniques, la mateixa paraula, afegint-hi una preposició davant, és o subjecte. El Joan parla, el Joan és subjecte. Faré això per el Joan. El Joan no ha canviat, però posar per alt ja no vol dir que no és el subjecte, sinó
entesos,
que és el complement directe, o indirecte, perdó. I en canvi llatí no. Si és subjecte té una terminació, si és això és una altra, i això és complicat. Però els alemanys també se'n surten. I l'alemany té declinacions exactament igual que el d'això. I nosaltres no tenim declinacions, però tenim conjugacions. que pel cas és el mateix, segons la terminació que donem a un verb, a l'arrel d'un verb,
sí,
allò és en present o és en futur,
o és en passat.
Clar, vull dir, si extenem això de la conjugació als noms, que se'n diu la declinació, pues tindrem. Que és difícil? Sí, però...
Sí, però no més que qualsevol altra...
No més que altres coses. Que qualsevol... M'agradaria saber, no hi entenc, si el xinès o el japonès o l'àrab, vull dir, si tenen més complicacions. Vull dir, que possiblement la
possiblement
tenen,
sí, no? Deixant de banda tot el grafisme i tota la varietat de grafisme que hi ha. No sé si d'una forma fàcil aquí Sitges podem trobar inscripcions en llatí.
Ai, ara m'has mort.
Relativament així...
A veure... Jo diria que...
Llevat, òbviament, el cementiri, la porta del cementiri.
Sí, clar. No, però sí, a la porta hi ha...
A la porta hi ha una inscripció.
Morto i ressurgo. Mm.
Significat...
Els morts ressuscitaran. I no... A la parròquia no en recordo. Mm. I clar, si no n'hi ha a la parròquia, me la... Clar, vull dir, és que a la parròquia tampoc no hi ha inscripcions.
És d'acord, cert. Però ho dèiem per això, perquè la Sagrada Família sí que és,
sí,
enmig de tota aquesta simbologia, hi ha també les torres,
òbviament. Sí, sí, però a veure, és a fora de la làpida aquesta que han inaugurat,
sí,
en què diu que el papa va beneir aquesta església i tal, el que hi ha fora són parauletes, sanctus, tus, sanctus, sanctus, tus. I res més, algun altre d'això és de la Glòria, que segons diuen en Gaudí les va posar perquè la gent quan passi pel carrer i les vagi llegint,
sí, sí,
al llegir-les, res hi.
Diguem-ne que en tenia aquesta visió del missatge cap enfora, per sí, dir-ho d'alguna manera, oi?
És una manera de resar una mica d'això, no? només llegir una paraula, però vaja, millor això que
sí,
res,
sí,
no?
Diguem-ne, la vocació a la religiositat des de l'exterior, ja no cal, no cal ni entrar dins, no? Bon dia en llatí, com es diu?
Bon dia.
Si és que té...
No, ara no d'això. Què deien els llatins quan d'això?
Ui...
No se m'ocorre.
Ves? Que podeu donar una salutació tan
sí, àvia? Clar, també ho durien dir, no?
Home, això...
Ja me'n preocuparé.
Vaja, mira, t'ho agrairem, això. Com és bon dia en llatí?
Sí.
Bon dia, qui diu bon dia? Diu un... No ho sé, perquè acabes de...
Jo me'n puc inventar una, però clar, el que jo... Sí. Dies bonus tibi. Bon dia per a tu. Però clar, jo no sé si...
Si aquesta seria...
Jo no sé si aquesta és la que feien servir.
D'acord.
O tenien una frase feta que en aquest moment és molt correcta.
D'acord, perquè nosaltres sí que intuïm que saludar es deurien saludar i és molt de suposar que es deurien dir bon dia.
Parlaven del temps, com tothom.
Com tothom, de suposar-ho, també, no?
Pues aquesta val. Bonus dies TV. Bon dia a tu. I si no ho deien així,
doncs,
si no n'era, ben
trobat-ho. I se't hauria semblat. Bé, que hem començat amb el llatí, que en el fons, la mare de bona part de les llengües més properes a nosaltres, per tant...
Totes les llengües romàniques, català, per exemple.
Per exemple, no? entre altres coses. On ens havíem quedat? Abans del llatí,
fa
la Sagrada Família.
Temps que vam parlar de...
Per no dir que tenim un carrer en Toni Gaudí, que si fos per l'Ignasi ja ho saben que no hi seria.
No, i això que jo m'estimo molt en Gaudí, A més, cotitzo per la Sagrada Família. Suposo que una pedreta del Raconet de
Baix... Oh, treballant-me. Montaner.
Aquella és meva. Perquè, clar, vull dir, el que pugui pagar un pobre home aquí, pobre home jo i els altres que hi hagi, no? Em sembla que són 1.000 o 2.000 els socis de la Sagrada Família que cotitzen. Res de res.
Va pels turistes.
La Sagrada Família l'han fet els turistes. I suposo que l'acabaran els turistes, si mira.
Probablement, si va a aquest ritme, per descomptat.
Sí,
i amb aquesta projecció internacional encara més.
Exacte, amb una mica de sort espero veure-ho. Ja
d'acord,
no?
Però Antoni Gaudí té un carrer a Sitges, com en d'altres poblacions de Catalunya.
Sí,
i ja a Reus i a Riudoms també.
Ja vaig dir el dia a Reus, sí. L'altre dia, quan passava les càmeres pel carrer i d'això, hi havia una cantonada que hi havia una estàtua d'en Gaudí feta de paper maixer, això de...
Ah, sí?
D'això, que portava un rètol que deia jo sóc de Riudoms.
Doncs... ja saben que hi ha una pugna,
hi ha una baralla.
Com el xató entre Sitges i Vilanova.
Exacte.
Doncs Reus i Riudoms,
sí,
es barallen per la paternitat de Gaudí.
La família Gaudí, la seva casa la tenia a Riudoms, però en canvi consta que es van batejar Reus. Què va passar? que va néixer a Riudoms i el van portar a Reus perquè era la capital, o va néixer a Reus i el van batejar allà.
Clar, també hi ha molts sitgetans que van néixer a Barcelona i van ser batejats aquí.
Exacte, bueno, van néixer a Barcelona i que consta que van néixer a Sitges.
Per exemple, també.
Tinc un cas proper. Que,
també, també, ho diem.
Que
perquè
va néixer en una clínica de Barcelona i el metge li va dir, res, no et preocupis, ja us
firmaré, ja ho arreglem,
ja us firmaré que va néixer a Sitges.
Veus? Doncs ja està.
Ara ja no, eh? Ara ja és legal.
Sí, ara això. Ja està més perquè d'allò. Però en aquells moments podia ser perfectament una moneda corrent. Era
falsedat documental.
Digue-li. Digue-li ulls grossos. Digue-li ulls grossos. Sí, doncs, entre Reus i Riudoms comparteixen la paternitat de Gaudí, fill de Calderer.
Exacte.
Doncs vinga.
No sé què dèiem. Sí, doncs,
sí, venir per això dels carrers on ens havíem.
Que a veure, des del mes de juny que vaig parlar, estàvem parlant de d'ampliacions.
Tot el que eren les diferents eixamples.
Del nucli urbà. Barris que es van afegint amb el nucli urbà i intentàvem seguir un ordre cronològic. Primer es va eixamplar per aquí, després per allà. I l'últim que vam fer va ser parlar del Vinyet, l'ampliació de l'urbanització del Vinyet, no? I el que ve immediatament després són les cases barates. De cases barates aquí a Sitges n'hi ha moltes i ara actualment també n'hi ha. El que passa que ara ja no se'ls dona nom de cases barates, promoció no sé què, promoció qual, no? Cases barates n'hi va haver allà sota el pont, al costat del pont del tren, a Can Perico, n'hi va haver una, no? Després ve la cara d'Irem, que va ser el carrer d'Espalter.
Sí.
Després en van fer unes altres al costat de l'Escorxador, el carrer 11 de setembre, i després, bueno, les últimes que hi va haver són les cases noves. Després se n'han fet cases, però ja no és un barri amb característiques pròpies i que tinguin un nom, no? En canvi, a les cases barates, el carrer d'Espalter, sí que durant molt de temps se'n va dir així. Em sembla que ja vam dir una altra vegada que cap a l'any 1910 el carrer Espalter es va rectificar. Per allà passava el torrent.
Ah, això mateix.
Passava el torrent, que feia una curva, que es menjava les cases del cantó, gran part de les cases del cantó de mar de l'actual carrer Espalter, feia una curva, i es va dir, doncs, que aquell trosset tan curtet del carrer Espalter al costat del carrer Sant Francesc, aquell tros estret, que allà seguís el carrer en línia recta. Doncs es va fer en línia recta, que es va haver de comprar cases de la Sínia Massip i de la Sínia del Gant... Ai, cases, perdó.
Terrenys
de la Sínia Massip i de la Sínia del Mas Negre, del Gant Negre, per fer-lo recte. I aleshores va quedar entre el carrer Espalter recte i les cases que hi havia llavors a la banda de mar del carrer Espalter, va quedar una mitja lluna buida, perquè no, es passava l'aigua per allà i això. I llavors es va dir que allà convenia edificar-hi, i a més convenia edificar-hi per complir o per suplir un problema que Sitges i tot arreu han tingut sempre, que és la joventut on anirà a viure. Ha d'emigrar o les cases no les pot comprar i tal, no? I aleshores va decidir fer unes cases barates. Llavors es va encarregar el projecte amb un senyor que es deia Jaume Sunyer, que era, en aquell temps no hi havia arquitecte municipal, diguem-ne l'aparellador municipal. En aquell temps ni això, en deia mestre d'obres. El mestre d'obres municipal, el senyor Jaume Sunyer, i per edificar aquesta cosa es va fer una cooperativa que va radicar a la Casa del Poble. La Casa del Poble
era el carrer Nou.
El carrer Nou, on ara hi ha oficines de l'Ajuntament.
Sí.
Em sembla que havia també quedaran
aquí poc,
perquè se'n van
això mateix, a les Proelles.
Aleshores, doncs, es feia una cooperativa del poble, que els que volien tenir casa allà pagaven cada mes una petita quantitat. La festa major de l'any 1916, aquestes coses sempre es fan a la festa major, es va posar la primera pedra. Sí, on va recollint els ecos.
Troba
les festes majors de cada any, Cada any hi ha alguna obra d'aquestes que d'aixòs.
És ara gairebé dirien que és quan la festa major no permet, diguem-ne, encaixar coses d'aquestes, sí. Però en aquells moments la festa major servia com una de les dates assenyalades de l'any per fer aquestes coses.
Quan ho farem, això? El dia de la festa major, llavors hi ha més.
Hi ha per més.
Per fer bullir l'olla, no?
O sigui, la primera pedra de les cases barates del carrer Espalter...
El dia de la festa major de l'any 1916. I l'any 1917... l'any 1918 es van donar les primeres claus de les primeres cases, que es van donar els 13 primers, que suposo que els hi van tocar per sorteig.
O sigui, van trigar 2 anys a fer-se...
Sí, molt ràpid, perquè t'asseguro que aquests dies més estan repassant ecos. Ecos actuals. Diu, l'aparcament del carrer Avinguda Sofia. Se'n comença a parlar un any, i fins al cap de 3 anys no s'aprova el pla. I al cap de 3 anys més comencen es fa les obres. Vull dir, és de manera que, escolta, aquí rapidíssim, en 2 anys, I posteriorment es van anar donant les claus a tots els altres, no, a mesura que s'anaven fent les cases. D'aquestes cases, la major part han desaparegut, s'han fet cases noves, com a tot Sitges, tot anant per terra, però encara en queden 2 o 3. Tocant la part de baix de tot del carrer Espalter,
sí.
Al costat del Bocalino, aquell restaurant,
sí.
Em sembla que hi ha 3 cases. Em sembla que les 2 que hi ha al costat ho són. Es nota claríssimament.
Sí, perquè es veuen
perquè
cases...
són cases petitetes.
I baixetes.
Em sembla que hi ha 2 cases. Després hi ha una casa al mig alta i després n'hi ha una altra.
D'acord.
De manera que si algú vol anar a veure
la tipologia d'aquestes cases...
Com eren aquestes cases, doncs encara no sé per quant temps, encara ho podrà veure. I després, encara que
cases
no...
de façana blanca, encalada, sense balcó, si no recordo malament.
Una cosa senzilleta, amb unes certes corbes modernistes, una sèrie de coses així. I després, encara que no toqui aquí, només per dir-ho, a l'altra banda del carrer, entre el carrer Europa i el carrer Sant Josep,
sí.
També s'hi van fer tota una sèrie de cases, però aquestes eren cases cares. Eren cases de categoria, que eren una espècie de xalets, tots iguals, que si es veu una foto antiga aèria, es veu una filera de cases iguals, de les quals encara en queda una. En queda una...
Són aquestes cases que té, aquella casa que té l'entrada...
Sí, tenen una paret d'entrada, sí. Una escala,
això mateix.
I que donen al carrer Sant Josep. El carrer Gaudí.
Ja, el carrer Gaudí, Antoni Gaudí.
Antigament era el passatge Sant
Josep. És a dir, aquella casa era... d'un conjunt de cases amb la mateixa tipologia,
potser 10 o 12,
que eren totes iguals.
Això de les cases adossades ja en aquell temps era. I aquestes cases van ser dels anys 20 o una cosa així.
D'acord, o sigui que a una banda del carrer hi havia les cases barates i a una altra banda hi havia cases més possibles.
Les cases riques, clar. Les sínies que hi havia a sobre, que es van trobar amb el carrer Espalter, arregladet i maco, es van dedicar a vendre terrenys als constructors de cases, no? Bueno, doncs ja hem despatxat
la qüestió de les cases barates del carrer Espalter. Estàvem a inici de segle XX, 1918, 1916,
sí.
Aproximadament, les cases barates del carrer Espalter.
L'any 18 es van donar les primeres. Bueno, i ara ens toca anar al mateix any 1918 a Terramar. El sector de Terramar, que és,
ja no són cases barates.
Canvi totalment diferent, no? A l'Eco, cap a l'agost, setembre de l'any 1918, surt una misteriosa avís que diu, es diu que en el sector de les Enquines, perquè llavors encara no era Terramar.
Sí.
Una persona desconeguda està comprant massivament terrenys.
Això ho posava l'any. Es diu.
Sí. Corre el rumor de que...
Una persona desconeguda està comprant massivament terrenys.
Desconeguda, no? Evidentment, doncs era ja l'inici del Terramar, perquè això és...
Aquest desconegut era l'Armengol?
L'Armengol, sí. Això era l'agost-setembre de l'any 18 i l'octubre del mateix any 18 l'Ajuntament ja aprova el pla d'urbanització de Terramar, no? El que havia la persona anònima o desconeguda era el senyor Armengol, que era un fabricant tèxtil de Sabadell, que ja anteriorment havia fet gran part, construït gran part de les cases del sector del Vinyet, i que havia tret la idea d'Estats Units, a la qual havia anat, havia fet un viatge, i havia, a Miami havia vist una ciutat jardí, que li va cridar molt l'atenció, i llavors va pensar que Sitges en podia fer, no? I no solament va veure la ciutat jardí de Miami, sinó que a Indianapolis va veure el circuit de l'autòdrom. I aleshores aquí se li va fer el cap i se li va córrer que el millor lloc és a Sitges.
Estem aquest parlant senyor... de gairebé fa 100 anys enrere, sí. Perquè ens imaginem a vegades ara que han vingut inversors des de fora, comprar terrenys, etc. Estem parlant de fa 92 anys enrere.
Sí, sí. Ja hi havia un
sabadellenc. Quan algú va venir a comprar terrenys.
Un sabadellenc que se li va ocórrer la idea. Indianapolis encara funciona actualment, hi ha unes carreres...
Tot i que el circuit està molt modificat respecte a com era.
Sí, famosíssimes d'això, no? Bé, llavors aquest senyor va decidir crear una societat per tirar endavant la seva idea, que es va dir, inicialment es va dir Anònima Armengol, en la qual hi participaven el senyor Armengol, el Martino, que era l'arquitecte municipal de Sitges, i el baró de Güell, que devia invertir els diners que va treure de la pedrera. De la pedrera en allà, no? I l'any 1919, a part d'aquesta hi havia d'altres, però els que van
bàsicament,
posar més quantitat... Sí, i el Martino, clar, a part de posar-hi diners seus, també era l'arquitecte, per tant va intervenir molt d'això. L'any 1919 van començar les obres. Les obres, clar, com totes les urbanitzacions d'aquestes comencen molt lentament. Primer hi ha gent que compra un terreny, després ha de fer l'arquitecte, l'ha de fer els planos, l'ha d'aprovar l'Ajuntament, i al començament jo m'imagino que Terramar feia pena, vull dir, com podia fer pena, no sé, l'urbanització llevantina. Jo la vaig veure als anys 60 o principis dels 70, i clar, allà era un muntanyot de pedres i d'això. Duria fer bastanta pena, precisament el Daví, en Marcel Daví, bueno, Jaume Daví, l'avi, que vaig llegir fa poc les seves memòries, va venir aquí a treballar per treballar a Terramar.
A Terramar?
Sí, sí. Treballava a Sabadell de paleta i allà no li agradava, i potser per relació amb l'Armengol. No, em parla bastant malament de l'Armengol. Diu
sí?
Que era una persona xuleta, poca vergonya i no sé què. Això, sí.
Com que no sí que crec... és parlar-ne bastant malament, sí.
Sí, com que
és no que és vostè, que xulet gaire... i poca vergonya.
Sí, aproximadament. Clar. No hi hagi gaires descendents, m'atreveixo a dir-ho. I això que consti que també són fílies i fòbies, eh? Vull dir,
sí.
Pot ser... Tot és el color del cristal... Del vidre, perdó, el cristal, quina vergonya. Del vidre que portes...
No, no.
Del vidre...
En este mundo traidor, Montaner.
Sí, clar, se m'ha...
Serà el vil lingüisme.
Se m'ha escorregut la frase castellana.
Castellana.
Doncs el vidre de les ulleres que mortes.
Sí que hi ha un llibre dedicat a Francesc Armengol que es va editar fa pocs anys.
Sí, sí.
Que en fa un esbós biogràfic. Jo
m'imagino
també
que era una persona que tenia
moltes
qualitats. Em sembla que no tocava gaire de peus a terra perquè va acabar arruïnat.
Sí.
I clar, i si hagués sigut una mica més realista, potser no hi hauria acabat. I pel que fa al seu caràcter, vull dir, torno a dir que jo dic això perquè ho he llegit i segurament que gaire gent no llegirà les memòries d'en Jaume Daví, però no hi poso la mà al foc.
Fem parèntesi, refresquem la memòria, qui era Jaume Daví?
Ah. A la palla, que vagin a la palla. No, ja ho diré.
No, anava a dir, però és que no vagin ara immediatament a la palla.
Vaig publicar un article sobre en Jaume Daví a la palla. A la
revista del Retiro.
En Jaume Daví va ser una persona... com ho direm, va tenir una vida terrible, vull dir, ja dic en allà que semblen un d'aquells nois torturats de les novel·les d'en Dickens, que la va passar horrible quan era petit i que quan va ser gran, doncs, bueno, es va anar espavilant, va fer de paleta i li van proposar venir a Sitges. I el que és més bonic i que tothom cita, perquè a més això que dic jo, ha sortit ja, havia sortit ja l'eco, vull dir, les memòries del Daví el va llegir molta gent, i aquest tros és tan, tan interessant. El Daví va venir aquí a Sitges, va anar a veure més o menys allà on havia de treballar, va arribar al Vinyet, va agafar el carrer que porta del Vinyet a Mar, i quan va arribar...
Carrer Joan Ramon Benaprés?
Benaprés, sí.
Sí?
Gaietà. I de Benaprés.
Perdó, Joan Ramon Benaprés és aquí, no? Qui?
El carrer Benaprés.
Avinguda del doctor Benaprés,
sí.
Perdó.
Gaietà Benaprés.
Gaietà Benaprés, ara, sí. Gràcies.
Joan Ramon és al
costat del Joan Ramon és aquí, sí, sí, eh? I tant.
I diu que quan va arribar a l'estàtua, que es va seure allà a l'estàtua, se li va quedar, li caia la bava, vaja, pràcticament. El veure en el fons, Sitges, amb el brillant i blanca, el mar en allà, el sol que picava, escolta, que va dir, d'aquest poble no moré mai més a la meva vida.
Vaja!
I la memòria diu, i feliçment ho puc complir. De manera que, i després, un altre gran mèrit d'en Jaume Daví, va entrar a treballar a l'Ajuntament, més o menys, podríem dir que es cuidava de dirigir el que en diem la brigada, els treballadors de l'Ajuntament, sí. No? Quan hi va haver la guerra, van l'Església...
Aquest és l'episodi més conegut, segurament.
Sí, van cremar el Tamajor, els altres els van deixar allà abandonats a cada cantó, i un bon dia li van dir amb el Daví, saps què? Necessitem això per magatzem tots aquests altars, treu-los, fes el que vulguis. Entenent-se, els pots llançar o cremar-los o vendre'ls. I el Daví, dient que confessa que no era creient, sinó que era ateu i que no hi creia absolutament en res, però pensant en la gent que davant d'aquells retaules havia estat resant i tal, que va dir que allò no es podia llançar. I aleshores ho va portar, primer tinc entès, al Miramar, que llavors era escola a la planta baixa.
Oi que alguns sitgetans van col·laborar amb ell? Per
sí, això? Bueno, ell diu amb ajuda de... s'entén de la brigada.
D'acord.
Clar, aquí hi ha un problema, bueno, ho dic després.
Sí,
va portar a Miramar i allà també hi havien anat recollint moltes coses de les cases privades i particulars, no? que havien anat salvant, o que gent abans de marxar a l'estranger li ha portat allà i diu guarda-m'ho, no? Ell explicava anècdotes de com van tornar i després hi van reclamar les coses. Doncs primer va portar al Miramar, i quan un moment que li van dir que allà ja no hi cabien, se'ls va portar al Maricel. I ja van estar fins després de la guerra. I després de la guerra van poder tornar, i gràcies a això a la Iglesia de Sitges hi ha aquells magnífics altars barrocs, tot això, no? I llavors què havia dit?
Sí, aquell parèntesi sobre l'episodi concret de qui va ajudar.
Sí, perquè clar, aquí hi ha un problema que...
No sé si hi ha diverses històries que es creuen o no aquí, o diverses...
A veure... Hi ha una cosa que no tinc clara, i com que algú amic meu ha dit el contrari, no la poso entre parèntesis, perquè primer no n'estic segur i segona no vull contradir-lo.
I si no, ja ho saben, que aquí s'està disposat a escoltar versions diverses.
Totes les que vulguin.
Si hi ha hagut versions diverses sobre la Mare de Déu del Vinyet i la imatge, doncs imaginin quantes versions diverses poden haver. Sí. Però és un episodi de la història d'aquells que les noves generacions...
Sí,
està poc escrit, això. És un episodi
però
poc escrit.
Els que m'escolten ara, que tots deuen ser d'una edat avançada...
D'una edat, suposo que tenen alguna referència al cap.
Suposo que tot això no els hi ve de nou.
Però és a dir, hi ha més d'una versió sobre...
Sí, però
els...
no concretament sobre això.
D'acord, doncs què?
Concretament sobre la crema de l'Iglésia. Sembla que ho van fer... sitgetans, això és claríssim, però també gent que va venir de fora. I van cremar, de fet, van cremar l'altar major, que era de principis del segle XIX. I llavors, sembla que també volien cremar els altars laterals. I sembla que, vaig dir, sembla, que en Pere Cortiada, pistola en mà, va dir que allò no es cremava, que era una obra d'art. Aquí algunes vegades es diu que el Jaume Daví va intervenir aquí, jo també m'ho creia bastant de temps, i fins que vaig llegir el seu diari i no és així.
Ell no em fa referència de cap manera.
Diu concretament que ell els va guardar quan li van encarregar que els traiés.
D'acord. És a dir, Jaume Daví diu que li van dir a ell que em fes el que volgués.
Sí.
I ell va considerar que això era el millor destí.
Que valia guardar-los. Però anteriorment, torno a dir, entre parèntesis, perquè m'agradaria, si algú té notícies concretes, que en Pere Curtiada, i segons va sortir a l'avantguàrdia, pistola en mà, em sembla que va sortir perquè després...
Va sortir en un article que va ser contestat per en Blai Fontanals. Obertament va dir que allò era una errada històrica.
Pues, el Pere Curtiada doncs els va salvar. No sé si és veritat o no, i si algú té alguna notícia, agrairé molt que me la faci arribar.
D'acord. Eh? Tot això, els dies immediatament posteriors, el 18 de juliol del 36...
Sí, aquí la crema em sembla que va ser el 21, em sembla. El 19 ja va haver gent corrent pel carrer, patrulles i coses aquestes, i assassinats, sí. I em sembla que el 21...
És un moment en què es barregen moltes coses, aquells sitgetans que també, alguns d'aquells que comentaven que havien vist, doncs aquella, diguem-ne, escena que els va quedar gravada a la memòria del Sant Crist.
Sí.
El Sant Crist sent llançat.
El Sant Crist el van tirar d'alta baix, era un Sant Crist d'en Roig, del mateix que va fer la fusta, diguem-ne així, de l'orga. L'escultor Roig, que va fer totes aquelles estàtues de l'orga i aquells relleus. També el Sant Crist era d'en Jaume Roig i va anar a parar a mar. Sí, sí,
això dic que aquesta sí que és una escena, diguem-ne, que més o menys algú li han dit o algú va ser testimoni d'haver-la vist en el seu moment, oi? Sí, sí. Però en canvi la del retaule ha quedat més...
Sí, sempre s'havia dit que en Jaume David el que havia salvat, i jo també, tal com ho deien, però ja dic...
En Jaume David potser reconeix que els va salvar, però perquè algú li va dir que en fes, algú li va...
Potser sí que va intervenir en el moment que va venir gent de fora, però en les seves memòries només diu que ho va fer quan li van encarregar.
D'acord.
Li van encarregar guantes.
Vist des d'aquest punt de vista, és una descripció prou honrada d'una persona que es podria atorgar, diguem-ho així, un mèrit o la glòria del moment i dir, no, vaig fer el que, que en el seu moment la circumstància em va d'això, no?
I amb això de l'Iglésia també hi ha una altra dada que si algú la sap que me la digui. Jo he llegit a l'Eco, però ho vaig preguntar a gent d'aquella època, vull dir gent gran que ho va viure, he llegit a l'Eco que també van intentar dinamitar l'Iglésia. Van intentar posar petards a l'Iglésia per tirar-la en l'aire i que una certa persona, en aquest moment no recordo qui, es va oposar amb els que volien fer aquesta barbaritat i va aconseguir que ho deixessin de fer-ho. Torno a dir, jo ho he llegit a l'Eco, tinc apuntat allà on tot és, però vaig preguntar, per exemple, al Josep de l'Eco, que era de l'època, era petit, però vaja, i altra gent, i no, això no en sabia res. Vull dir, si algú sap alguna cosa...
Però l'Eco consta?
L'Eco diu, sí.
Ho diu.
Diu el nom de la persona.
Que en algun moment algú va intentar dinamitar l'Església.
Sí, i el nom de la persona que va salvar l'Església, que en aquest moment no recordo. Vull dir... Si algú ho sap.
D'acord. Per una banda tenim aquest episodi, per l'altra, el dels retaules, on estava implicat Jaume David. Hem fet el parèntesi Jaume David, home de Sabadell, que va venir aquí a Sitges, que va conèixer Francesc Armengol i que deia, entre altres coses, que el caràcter d'Armengol doncs, no és que fos massa edificant, per dir-ho així.
Segons opinió
de Jaume David.
Que podia ser que hi hagués tingut algun problema, per tant, no ho asseguro.
En canvi, ens quedem amb aquesta imatge tan bonica, perquè, esclar, estem avançats a que aquestes imatges, diguem-ne, glorificadores de Sitges vinguin d'artistes o vinguin de persones amb sensibilitat, doncs mirin, un paleta, que es va seure al monument al doctor Benaprés i va dir, aquí em quedo i no em mouen d'aquí.
I una altra cosa que cal afegir d'en Jaume David, i que acaba de definir-lo, és que tothom, però tothom, gent de fora, gent d'intre, deia que en Jaume David era un senyor, que tenia un aspecte i una presència de persona de categoria impressionant.
D'acord, ara no sé si aquest Jaume David és el que havia fet de Llucifer als Pastorets. No,
No
hi havia un David...
De quan?
D'abans, que deien que era sensacional, que deien que era, en fi, un Llucifer sensacional.
És possible, primer, perquè no crec que hi hagi gaires Davids en aquest poble, i els seus descendents, i segona, perquè era molt aficionat al teatre. Feia teatre a la Casa del Pueblo, a la Casa del Poble.
D'acord.
I fins i tot va arribar a cantar l'òpera, la Marina.
Ah, sí?
Sí.
Del mestre... Ai, que Marines de d'un mestre català, és Mariner?
Sí, sí. No, aquí no em preguntis, que no en sé.
Oh. Ai, mare de Déu. De...
Doncs era aficionadíssim al teatre. Pot ser molt bé que després de la guerra, perquè va morir bastant tard, als anys 70 o més.
Doncs deien que feia un... Si és aquest David, que feia un Llucifer extraordinari en les representacions dels Pastorets.
Doncs deu ser aquest.
Doncs el testimoni de Jaume David en relació a Francesc Armengol, que és l'home desconegut que anava comprant terrenys per Terramar l'any 18, més o menys.
Exacte.
En va comprar molts?
Sí.
Va comprar gairebé tot, eh?
Tot, clar. Que recordi, em sembla que només va quedar un petit terreny per allà al costat de l'hotel Terramar, que no el van voler vendre, bueno, que jo sàpiga, però n'hi podia haver d'altres, que no van voler vendre i que feien, hi havia animals i d'aixòs, i que al final el Terramar se'n van enfadar perquè feia pudor i els hotel, els estadants de l'hotel es queixaven.
Això també consta per escrit, això.
No, això m'ho van explicar, però alguna cosa hi ha l'eco, eh? Alguna cosa hi ha l'eco d'això, alguna al·lusió al tema. I que al final el propietari va acabar venent-ho perquè li feia
la vida impossible. Doncs a les portes de Terramar ens hem quedat, d'aquí un mes, com no, la història, Armengol, Terramar, els diferents carrers, a la zona de Terramar. 11:51 minuts, Ignasi, gràcies.
No, bé.
Fins a propera.